Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
Bon dia, amics i amigues de Les Ones. Un dia més estem aquí. Comencem una nova temporada, la temporada de setembre, ja portem un any i ben contents que estem. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
I ben retrobats.
Sí, exacte.
Després d'un estiu calorós.
Bueno, encetem, ja ho he dit, avui la segona temporada de Les Ones, amb molta il·lusió i moltes ganes, com sempre, de portar la literatura i els llibres en general a tots els amics i oients de Ser Maestrat. Este primer programa el dediquem a presentar dos llibres publicats aquest any 2024, fa pocs mesos. Són dos llibres escrits per dos amigues de l'Associació Cultural Dijous d'Arts i autores de la nostra terra, una vinarosenca i l'altra canareva, que editen amb les dues editorials de més proximitat, Antinea, l'editorial de Vinaròs, i una d'edicions, l'editorial de Benicarló. Les nostres autores d'avui són Conxa Solans i Marta Sans. I els llibres que presentem són L'Estela del Poder i Isòsceles, respectivament. Es tracta de dos llibres de narrativa ben diferents, un de narrativa històrica i l'altre és una novel·la moderna. Un està escrit en castellà i l'altre està escrit en català. Bé, deia el periodista i escriptor Josep Maria Espinàs que quan un presenta un llibre es pot parlar de tot excepte del llibre. I encara pitjor, l'escriptor Enrique Vilamatas, una vegada que li van preguntar de què parlava el seu llibre, va contestar: de tot lo que està escrito en él.
I avant.
Malgrat tot, jo vos pregunto, de què va el teu llibre, Conxita?
És
molt ample.
No. El meu llibre està centrat al segle XVI i és durant la monarquia de Felip II. Llavors, dintre d'aquest període històric, he buscat una trama amb uns personatges que van ser molt rellevants, sobretot a Catalunya. Un d'ells és el Lluís de Requesens i la seva nissaga. D'això va.
Molt bé. Molt ben resumit, molt ben sintetitzat. I Marta, el teu llibre de què parla?
Jo vos havia dit que això és la pregunta que menys m'agrada que em faci.
Sí que com et sembla.
Perquè la gent del carrer me diu, i de què va el llibre? De què va el llibre?
Pues per això, per això he fet este preàmbul.
Bueno, pots contestar lo del Vilamatas, de tot lo que hi ha en ell, no?
Sí, correcte. No, jo la veritat és que el llibre al principi quan lo vaig escriure jo deia va d'un triangle i després a mesura que l'he anat presentant i he anat xerrant amb lectors i tot això, al final va com de la diàspora, no? De la generació esta dels 30 anys, 20 i llargs, 30 i pico, que se'n van anar a viure fora per retrobar-se en ells mateixos i tornen, no? És la protagonista una dona que se'n va fora, s'intenta retrobar en ella mateixa, després potser torna o no, això no ho sabem, però va una mica de la busca de l'identitat d'aquestes generacions que hem de sortir fora per trobar-nos.
Per tindre més bona perspectiva.
Sí, correcte.
Està bé.
Molt bé. Jo us volia preguntar a les dues una pregunta que és la mateixa per les dues, perquè hi ha unes petites diferències. La resposta és molt breu, eh? Us volia preguntar per què la llengua que heu escollit, Conxita, i per què l'editorial? En el cas de Conxita és llengua castellana i editorial Antinea. I després passarem a la Marta.
En aquest cas, el llibre em manava que fos escrit en castellà, doncs ja que jo sóc historiadora i tota la documentació que vaig tenir que consultar estava escrita en castellà i els personatges vivien a Castella, tret d'una època molt petita que el protagonista va viure a Barcelona perquè ell era català, però després es va tenir que anar-se'n a la cort, eren necessitats de l'època. I després en Antinea doncs, també va ser com una casualitat. Quan vaig quedar finalista del Josep Pla, doncs vaig anar a parlar amb el Pablo i li vaig dir, mira, soc finalista del Josep Pla, t'interessa publicar aquest llibre? I em va dir, sí. I així va començar la meva relació
amb l'editorial.
Sí, molt bé. Marta, tu què dius?
Sí. Bueno, jo la segona pregunta, no, l'editorial, bueno, bàsicament va ser perquè és un premi de... Ah. Bueno, va ser premiat al Terra de Fang, a Deltebre, i llavors bueno, diguem, el premi incloïa la, la publicació en una d'edicions, per tant, van ser ells qui me van editar el llibre, i en català, i a més és en català occidental, no? Per sí, dir-ho sí, així, sí, la sí. nostra variant.
Sí, sí.
Bé, en català és perquè jo sempre escric en català, i en occidental va ser perquè jo al principi sí que la primera versió l'havia escrit en oriental, abans de guanyar el premi, i després rellegint-la no, no me sonava massa bé, no? Me sonava com molt postís, perquè no és així com jo parlo, tot i que jo al canà parlem a vegades una mica una barreja, llavors és a vegades complicat en moltes coses. Jo les havia escrit també, no? Me les han corregit, que jo tampoc les dic, però bueno, al final vam trobar un compromís normatiu occidental i va ser una mica així, la llengua al català, i després, bueno, per sentir-ho més proper jo, i també jo crec que els lectors també se poden sentir, ho poden sentir més proper.
Sí,
si
i tant. Josep Maria, tu què
Mira,
dius?
Jo aprofitaré el llibre de Marta i us faré una pregunta a les dues, perquè m'ha vingut molt bé el que... Penso que és d'un trosset de la segona part del llibre de Marta, diu... És la trobada de la protagonista amb un company que viuen fora, diu... Em va preguntar si havia escrit. Has escrit, oi? Era curiós, com sempre ho preguntava, amb aquell to inquisitiu dels que es pren la literatura com un deure i no com un ple solitari. Més endavant es deia... Però mentre jo era fanàtica de la literatura introspectiva, a ell li encantava la història i la novel·lava a la perfecció en un intent de mostrar una època, etc. Em ve molt bé això, perquè en principi... Us faré dues preguntes. Sí. Mira, una primera diu, com festegeu amb la literatura? Com un deure o un ple solitari? I la segona seria aquesta, diu, les etiquetes, això de... soc novel·lista històrica o soc de novel·la històrica, ja ho sé, jo soc de novel·la més introspectiva, més del jo, són justes, són insuficients, són innecessàries, són, diguem que... Dos preguntes, diguem, eh? Com festegeu amb la dictadura i això de les etiquetes?
Bueno, jo em sembla que soc molt polifacètica, no? A mi m'és igual escriure en català que en castellà. Sí, vaig començar a escriure en català molt gran, per tant jo mai escriure bé el català, i sempre necessito l'ajuda dels correctors, però en castellà em defenso més bé, però no vol dir, al fin i al cap, com diu la Gota Christophen, és la meva llengua materna i és la que té els sentiments, els colors, els paisatges, són en català, no poden ser d'altra manera.
Però
com ho vius,
aquesta relació amb literatura què és? És com un deure o no, com un ple solitari?
No, és un ple solitari.
Vale. Era un paper reflectir aquells dos personatges que sortien aquí.
Això de ple solitari, Josep Bé, Maria...
Ho he agafat mateix, tal com ho diu Marta a la seva novel·la.
I tu, Marta, què dius sí, a la pregunta?
Bueno, jo tinc una mica de contradicció en això, perquè sí que jo crec que és un plaer solitari, sempre ho ha sigut, però sí que és veritat que quan tens un dels objectius, potser sigui publicar-la o que la gent la llegisca, o ja estàs en un procés de redacció galerà, no? Tot això ja comença a ser un deure. Llavors és com una mica trobar l'equilibri entre que a vegades és inevitable escriure i no pensar que vols que allò arribi a algun lloc, no? I llavors sí que t'ho prens com un deure, moltes vegades. No sé si m'explico.
Sí,
és com una cosa,
t'expliques perfectament.
És com una cosa a mitges, no? Que intentes que no sigui un deure, perquè tu mateixa, no? Jo a vegades quan me ho imposo no m'agrada, però a vegades és inevitable, no? Quan entres ja una mica en aquesta espiral. Però bé, hauria de ser un plaer solitari o compartit també, a vegades, però...
És veritat que moltes vegades deixa de ser un plaer, sí, perquè tens una imposició d'una publicació determinada o el que sigui.
El temps s'acaba convertint, etcètera.
I llavors, bueno...
S'acaba convertint en un patiment.
O l'has de presentar un premi
ara,
i s'ajuda.
Sí, exacte,
realment,
també.
Sempre els escriptors, la voluntat dels escriptors és que vos llegeixin
la
els lectors.
La meua és
la
primera i única que me llegeixi la gent.
Clar.
Suposo que la teua Conxita també.
I tant.
Teua Marta m'imagino que també.
Que és un plaer personal però orientat cap al lector, clar.
Clar. Bueno, jo et volia preguntar una cosa, Marta. El teu llibre té molts fragments que semblen autobiogràfics. Sembla un llibre elaborat a base de vivències personals. Bueno, perquè a més jo conec una mica, no molt, però així per damunt, la teua vida, i he trobat que hi ha una gran part de realitat. Però, evidentment, també hi ha ficció. Es podria separar què és ficció i què és realitat? O no? Ja sé que no cal, però... però
sí,
bueno.
Sí, no, ja t'entenc. Bé, jo penso que el llibre està enmarcat en uns fets reals, que això és així, no? Vull dir, és una persona que se'n va viure fora, no? I és científica i és, això és la meva vida i això és així. Vull dir, això ha passat, no? Són uns fets objectius. I després la resta, evidentment, tot, jo crec que tot escriptor, bueno, jo en qualsevol cosa que escric, me baso com en experiències personals, però ficcionades. Això què vol dir? Que pot ser un personatge que no és qui és, però jo me l'he ficcionat a la meva manera, no? Que una escena va passar d'una altra manera, però jo l'he remodelat, i que evidentment hi ha coses totalment ficcionades, no? Al 100%, perquè li donaven una mica més de joc al llibre, això també. Però sí que és una barreja, el que passa és que, clar, tu a l'emmarcar, no? És el que parlava amb algú. Si aquest llibre no hagués passat a Alemanya, sinó hagués passat a Rio de Janeiro, i la protagonista fos una treballadora a un restaurant, per exemple, ningú es plantejaria que sóc jo, tot i que la història fos exactament la mateixa, no? o que hi ha molta experiència.
Sí.
Però a l'emmarcar-ho, no? Una dona de l'Ebre que se'n va a viure a Alemanya, que és científica, tal, llavors tothom, molta gent associa, sí, a de... O segurament tot això ha passat. I sí, algunes coses sí, i algunes coses no, però al final jo per escriure no puc escriure des de zero. O sigui, tinc la imatge suficient.
Ni tu, ningú.
Com deia l'Eixample Allende, has d'escriure sobre el que saps.
Clar. Sí.
Claro, no me puc inventar una història, sí, de zero, me costaria molt, no? Llavors, a partir d'algo més personal, dic, vale, i sí, a partir d'aquí tiro cap allà, en lloc de... I així és com vaig anar construint el relat, no? Diguem.
Sí, en aquest sentit. En aquest sentit, ara li pregunto a la Conxita, però volia comentar que a la Jiménez Barlet una vegada li van preguntar el mateix, referent a una novel·la seva, i ella va dir el següent, va dir, menys el sexe i l'alcohol, tota la resta és mentida.
És una bona resposta.
És una bona resposta.
És una bona resposta, sí.
Molt pròpia de l'Alícia.
Sí.
Conxita, jo et volia preguntar, narrativa històrica és el que fas tu, literatura narrada, eh?
Sí.
Val. Jo et volia preguntar, a mi em crida l'atenció que la literatura històrica novel·lada tingui un públic tan fidel, tant que li agrada tant aquest tipus de literatura. Et volia preguntar, què creus tu que enganxa tant a la gent d'aquest tipus
idea
de literatura?
No tinc idea.
Ho hauran dit algun dels lectors.
Sí. No,
m'agrada per això.
Oh, tant,
perquè
tant.
Un podria pensar, si són fets històrics, sí, me'n vaig a la
història
directament,
no?
Agafo un llibre d'història directament.
Bueno, perquè com que també he donat classes, suposo que és tenir la facilitat de saber explicar coses complexes d'una manera fàcil. I això jo ho aplico a la literatura, perquè aquest llibre precisament és un llibre d'una gran complexitat,
sí.
En quant al tractament dels personatges i al període. És un període pleníssim d'aconteixements, i per tant jo el que vaig intentar va ser simplificar. I això de que a la gent els agradi la novel·la històrica, pues suposo que és això, que és entendre la història d'una manera que mai els havien explicat.
Més amable.
Sí.
Més amable.
Sí. És que la història...
Amb una ambientació, sí, no? Amb un context que ho embolcalla molt millor, sí, segurament.
L'experiència acadèmica és memoritzar dades, memoritzar dates, memoritzar fets, batalles, és a dir, com si la història només fos d'uns quants que es dediquen a guerrejar, a barallar-se, a trair-se, etc. I en canvi l'altre...
És que és veritat que moltes vegades falta el fil narratiu,
sí,
a la història.
Claro.
I en canvi, aquí, com ara la Conxita, t'ho expliquen de tal manera que aquell fet històric l'entens de seguida,
sí, sí,
i ho fa molt més amable. Fa, sí, la història.
M'han demanat que faci una tercera part. I jo he dit que no, que jo ja he agotat el tema. Perquè el tema estava basat en una història d'una família real.
Sí, sí.
Aquesta família ja s'ha disgregat, ja no ve.
Molt bé. Jo, Marta, he espigolat el teu llibre, per tant, partiré a revolta d'un trosset que tu inclous a l'epíleg. El llibre té dos parts, un pròleg, un epíleg i dos parts al mig, diu. Al final diu, vaig passar-me dies i nits escrivint, inventant escenes i modificant històries, mantenint l'essència de les emocions per les quals havia transitat, ficcionar la realitat, etc. Diu, escriure, com dia Ulisses, un altre personatge, per salvar-se i per morir-se, per trobar sentit, per inventar-se i per retrobar-se, escriure per trobar els motius, per buscar respostes. Este, diguem, este un poc, este, 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 com ho explicaria? Este personatge que fa esta recapitulació de per què escriu, es podria fer una transferència també a la teva realitat, diríem, un poc petit, per què escrius, en definitiva? És alguna d'aquestes raons o són altres diferents? O aquestes raons només són pròpies del personatge que tu has creat?
Sí, o sigui, jo crec que ja, és a dir, me'n recordo quan vaig escriure este tros, és a dir, hi ha una part que sí, el que passa és que està com molt també, no?, els motius són més de tragèdia grega, per dir-ho d'alguna manera, no? Són molt solemnes. Hi ha una part que també t'escriu per passar-te-ho bé, però, clar, no quedava bé posar-ho aquí. Vull dir, el moment, no?, el fil conductor, com estava, i també del personatge en el que jo me referia, no?, que era un personatge una mica més atormentat, per dir-ho així, no quedava bé dir, no, Ulisses escrivia per passar-s'ho bé. Segurament ell no. Però jo, com a autora, també hi ha una part que sí, que tu busques, tu a vegades entens més coses al paper que no a la... No? Quan tu escrius, descobreixes coses de tu mateix, de moltes altres coses, però també hi ha una altra part una mica més divertida, no?, que, i menys solemne,
no tan
que totes clar, no tan tràgica, que és la de passar-t'ho bé, però evidentment això no ho anava a posar.
Bueno, està bé, Conxita. A veure, la història és molt àmplia. Tu estàs especialitzada, suposo, en un període determinat, que és l'etapa medieval?
No, jo vaig fer l'especialitat d'història moderna.
Història moderna.
I per tant, no em costa res...
Del Renaixement per avant, no?
Sí, sí.
Del 16 cap a
16. Del 16 per avant.
Sí, del 16 per avant. I el 18 ja no m'interessava tant. Però jo quasi bé, quan vaig entrar a la universitat i vam fer triar especialitat, vaig triar moderna. I m'agrada molt, m'agrada moltíssim. I he tingut la facilitat de tenir molta documentació d'aquest període, de quan jo vaig fer la meva tesina. Per tant, no ha sigut gens difícil enfilar la
moderna. Clar.
I en quant als altres llibres que he escrit, tots són en català. Vull dir, aquestes dues són l'excepció.
I quins referents literaris tens en quant a novel·la històrica o narrativa històrica? O quins autors t'agraden que parlen d'història? No, agafar una narrativa així, no?
Jo no he llegit gaires llibres d'història, novel·la d'història,
Novel·les, parlo.
No, llibres d'història, molts.
Sí, molt segur.
Però novel·les d'història, no, perquè també m'he donat compte de que no escriuen com jo. Vull dir, hi ha molta gent que el que fa és agafar el període de la història, abocar-lo com un capítol. Jo sempre el que faig és fer com un teixit. Jo faig un sorgit. Jo agafo la història i vaig ficant els meus personatges que vagin actuant sense fugir de la línia històrica autèntica. Això dona molta feina, però que és la manera d'escriure. I a més també els altres llibres que he escrit tots tenen un té la base de la Guerra Civil, l'altre tenia una base de la història dels periodistes que van fer la Guerra del Líban.
El Pròxim Orient, sí.
Que no tinc una línia, Simplement escric el que en el seu moment
ve de gust i
el que m'ha impactat. Jo quan vaig anar a l'Ivan i em vaig trobar amb Tomàs Alcoverro, per mi va ser un descobriment, i llavors a partir d'allà vaig inventar-me una novel·la.
Clar, està bé. Sí.
Més coses. Marta, jo et volia preguntar, fins ara pràcticament havies fet poesia o quasi exclusivament poesia, i aquesta és la primera novel·la que escrius. Llavors et volia preguntar de quina manera la poesia ha influenciat en el desenvolupament d'aquesta novel·la o en la gestació d'aquesta novel·la, i com segueix tot això després? Tornes a la poesia? Vas per la novel·la? Cap a on orientes la cosa?
No, ara estic... És a dir, crec que m'ha ajudat a l'hora de construir la història, no? De construir els detalls, no? Les imatges del llibre, potser les comparatives, no? Potser utilitzar un llenguatge que sent molt planer, penso que el llibre és molt... El llenguatge utilitzat és molt... molt d'anar per casa, també, per dir-ho així, entre cometes, no? Perquè també a mi no m'agrada, no?, llegir un llibre i que la majoria de gent no pugui entendre les paraules. Però sí que les comparatives, sobretot el tema de la poesia, a mi m'ha ajudat a l'hora de, quan jo ho escric, quan tu escrius un poema, tu el recites, no?, perquè vols que soni bé, que tingui una sonoritat,
sí, és per lo que es fa,
un ritme. I això jo també ho faig quan escric, no? Bueno, molta gent ho fem, això.
Sí.
escrius un paràgraf i dius, vale, vaig a llegir-lo, no? Sí, sí. En veu alta, a veure com sona.
I 10 vegades també, no?
I si no me sona bé, no l'escric. Però jo sí que he escrit sempre prosa, també. Vull dir, el passa que no havia publicat res, o no havia... Però sí que prosa, relats més curts, sí que en tenia... O algunes escenes sí que les tenia escrites. I ara la veritat és que m'agrada, crec que és una bona combinació i de moment continuarem la prosa.
Molt bé.
Arran del que parlàvem d'en Conxita sobre la història, això, hi ha una frase d'un pensador francès que és Claude Adrien Helvétius, i diu: la història és la novel·la dels fets i la novel·la és la història dels sentiments. Perquè efectivament els llibres d'història, diríem, són molt freds, és a dir, donen dades, donen informació. Aleshores, quan tu vols recrear, si este verb volia valdre, un moment d'aquelles vides, o sigui, no tenim documents que diguin era així, estaven així, d'aquella manera. Has de un poc ficcionar o imaginar com estimaven, com se relacionaven, com pensaven, com sentien, com... Hi ha un perill de que a vegades, per exemple, la teva novel·la, el segle XVI, està ambientada al segle XVI, i aquí hi ha un passatge que és el del... quan el Lluís de Requesens se'n va, se casa i se'n ha d'anar en seguida i deixa la nòvia. Va al setge de Metz, com això que és, de 6 Metz, i quan torna, bé, es troba una altra situació, i aquests reencontres, diguem, de dos persones que s'han casat i encara no s'han estimat, diguem, poden a vegades... com reflectim d'això sense el perill de... diguem, de pensar que actuem com nosaltres ho fem al segle XXI. No sé si m'entén la pregunta.
No.
De quina manera, diguem, fem sentir els personatges que són del segle XVI? O és que estimar sempre s'estima igual? Ja. O ja sempre s'estimem igual i, per tant, diguem...
No. La majoria dels casaments eren concertats. I trobar un matrimoni que funcionés era molt difícil, era quasi un miracle. Lo normal és que els matrimonis s'odiessin i que ell tinguessin amants i que elles també tinguessin amants. Vull dir, inclús en aquest cas del Requesens, queda ja una mica dissimulat, perquè és un personatge molt conegut, que la seva dona no va voler anar amb ell als altres destins que va tenir perquè se sospitava de que tenia algun amic a Barcelona.
Amic? Home. No, és que no havia sentit bé si deies amic o amiga.
No, no.
Bueno.
No, és una insinuació, tampoc no s'aclareix.
Està bé.
Així com el cas del segrest i tot això és exactament.
Sí, sí.
És exacte com va ser.
I tant. El pare les va segrestar per el tema dels casaments, que volia imposar un casament que elles no volien. Llavors es va segrestar, sí, perquè s'havien de casar.
Clar. Bueno, està bé.
Inclús hi ha una tesis o un article, un grau, que parla del segrest per interessos.
Ah, carai. Molt bé. Bueno, doncs res, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Conxita. Moltes gràcies,
Marta. Marta, a distància.
Moltes gràcies a
l'altre. Encantada de veure't.
I molt d'èxit amb l'Estela del Poder i Sòsteles. Bon dia.
Molt bé, bon dia a tothom.
Fins la setmana que ve.
Bon dia.
Adéu. Adéu.
Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.